Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al 8è i últim programa de Vine a la Festa, el programa de les festes majors del Penedès. Nosaltres som el Marc Paredes
i l'Enric Vidal.
I com ja sabeu, durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, des d'aquí al canal 20 Ràdio Lèrdola, al 77.0 de la FM, us comentarem el més destacat de les festes majors de la nostra comarca.
Després d'haver dedicat la setmana passada un programa de 30 minuts per repassar més aviat de la història de la festa major de Vilafranca, avui tornarem a parlar d'aquesta festa major, però en aquest cas li dedicarem una hora per repassar, comentar i destacar la més típica de Catalunya. En aquest programa tindrem convidats de tota mena com a administradors de la Festa Major, una membre del Servei Tècnic de Cultura o el cap de colla dels geganters de Vilafranca. A més, acabarem de repassar la història d'aquesta Festa Major i també comentarem els actes. Per acabar, com ja és habitual, repassarem l'agenda castellera.
Vine a la festa major de la setmana.
Doncs per començar a situar-nos en aquesta festa major de Vilafranca del Penedès, repassarem una mica la història de la més típica de Catalunya.
Primerament, començarem amb els inicis de la Festa Major de Vilafranca. Aquesta sorgeix al segle XVIII amb l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix, originàries de Roma. Quan arriben a Vilafranca l'any 1699, amb la fi del regnat de Carles II, Sant Fèlix es converteix en el patró de la vila. En aquell temps, el Penedès patia grans sequeres i per això van optar per tenir Sant Fèlix com a sant, ja que és el patró de la pluja, l'aigua i el bon temps. A partir d'aquí, l'any 1701 es comencen a fer unes rogatives per venerar el sant i aquell mateix any plou. I el mateix passa a l'any 1703. D'aquesta manera, Sant Fèlix es converteix en el patró de Vilafranca. D'aquesta manera, totes les cofreries que tenen peces i elements del bestiari festiu, com el drac, l'àliga o els gegants, comencen a sortir pel carrer en les primeres festes majors de Vilafranca, tot i que també sortien en alguna altra festivitat, com és la festa de Corpus. Doncs, com bé explicat, la Festa Major de Vilafranca és una de les festes majors més antigues del territori. Aquesta és una de les raons perquè aquesta Festa Major és anomenada pels amants de la cultura popular com la més típica de Catalunya. Deixem una mica la història de banda i anem a parlar dels actes que realitzen a la festa. Comencem en el dia 29, a les 12 en punt del migdia. Començarà oficialment aquesta Festa Major amb la tradicional tronada a la Rambla de Sant Francesc. En acabar, es celebrarà una cercavila pels carrers més cèntrics del poble, fins a arribar a la plaça de la Vila, on les colles locals realitzaran la primera diada de la Festa Major. A les 7:30, la imatge de Sant Fèlix sortirà per primera vegada al carrer. A la primera processó, la imatge serà acompanyada pels balls, la moixiganga i les colles castelleres, a part de que realitzi un castell de focs d'artifici a les 12 de la nit.
Passem al dia 30 d'agost, podríem dir que és el dia més destacat, evidentment, perquè és la Diada de Sant Fèlix. A les 7, en punt del matí, s'obrirà la cripta amb les relíquies del sant i les campanes repicaran anunciant la Diada de Sant Fèlix. En 9:15 del matí, tots els balls realitzaran la seva anada d'ofici des de la plaça de la Vila fins a la plaça Jaume I, on ballaran tots junts. En acabar l'ofici, es realitzarà a la plaça de la Vila l'actuació castellera de Sant Fèlix, amb els castellers de Vilafranca, la colla jove Xiquets de Tarragona, com a novetat d'aquest any, la colla jove dels Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. Arribada la tarda, l'àliga realitzarà a la plaça Jaume I, davant de totes les autoritats i el públic, el seu ball solemne. Seguidament començarà la segona processó, que començarà a la plaça Jaume I i doncs acabarà també a la Basílica de Santa Maria. Quan tots els balls arribin a la plaça de Jaume I i la imatge del sant arribi a les escales, es produirà un dels moments més màgics de la festa, com és l'entrada de Sant Fèlix. L'endemà, el dia 31, com en el dia anterior, els balls faran la seva anada d'ofici des de la plaça de la Vila fins a la plaça Jaume I. Allà es realitzarà un altre ofici, en aquest cas, en honor als difunts. Quan es torna d'ofici, els balls realitzaran els seus balls de lluïment sobre un emposiciat muntat al centre de la plaça de la Vila. Arribada la tarda, el sant i el seguici popular sortiran per últim cop en la tercera processó d'aquesta festa major. En acabar en aquesta, el seguici i el sant sortiran des de la plaça Jaume I i arribaran fins a la casa d'un administrador d'enguany, que en aquest cas és Jonathan Moreno. En arribar al carrer corresponent, els balls ballen conjuntament una última vegada mentre llança un castell de focs d'artifici. Sortim d'aquests tres dies, diguéssim, principals de la festa i anem al dia 1 de setembre, que podríem dir que és el dia dedicat especialment i no exclusivament als més petits de la vila. A les 12 del migdia es celebrarà la Diada Castellera dels Petits i en acabar es farà el concert vermut. Arribada la tarda, a 4:45, es realitzarà el pregonet de la Festa Major dels Petits i tot seguit, a les 5 en punt, una petita tronada esclatarà per donar pas a la cercavila de la Festa Major dels Petits. Arribada la nit, com cada 1 de setembre, es realitzarà a la plaça d'Ensem Clavé l'esperat Ball de Foc, organitzat pels Diables de Vilafranca. El recorregut acabarà a la plaça de Jaume I, on es realitzarà un espectacle pirotècnic combinat amb música, fum i foc per acabar aquest 1 de setembre. i el dia 2 de setembre, podríem dir l'últim dia d'aquesta Festa Major de Vilafranca, es realitzaran durant tot el dia tota mena d'espectacles al carrer per entretenir el públic. I per posar punt i final a la Festa Major, a les 11 de la nit començarà el Ball de Cloenda i quan arribin les 12 es realitzarà el Castell de Focs de Cloenda. Per finalitzar un any més, la Festa Major de Vilafranca del Penedès del 2019.
Vine a la festa, l'entrevista.
Bé, doncs, després d'haver comentat els actes i la història molt resumidament de la Festa Major de Vilafranca i també els actes de la Festa Major d'enguany, donem pas a la primera entrevista del programa. Avui, per començar aquesta ronda d'entrevistes, tenim a taula en Jonathan Moreno, que ens acompanya per segona vegada, el Guillem Codorniu i la Sara Galí. Ells tres són administradors de la Festa Major d'enguany, juntament amb la Laura Pasqual i en Pep Batet. Benvinguts, els tres.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, bon dia. Primer de tot, volem començar amb unes preguntes més personals. Quan us van proposar de ser administradors?
Sí, va ser el primer, no?
Sí, jo recordo, em sembla que era el mes d'octubre, més o menys, i llavors un dia em va trucar la secretària de l'alcalde, el Roser, i bueno, que volíem fer una reunió. Amb mi, bueno, sobre temes de cercaviles, etc. I que ens convocaven a l'Ajuntament. Llavors, el dia que... Bueno, era per allà, sí, era per allà el 12 d'octubre, perquè em sembla que caiem divendres, vaig dir, bueno, jo faig festa però puc venir, sí, no, que nosaltres fem festa, també no pateixis i tal. Total, que la setmana següent, devia ser que 15-16, vaig anar allà a l'Ajuntament i total, allò que arribes i dius, ostres, i estàs tu sol allà, no et quadra el tema, i llavors et fa passar al despatx de la secretària, al seu despatx, el Roser, i després et diu, espera, mira, entra, que l'alcalde vol parlar amb tu. I llavors aquí ja és un, hòstia, és un cara a cara amb l'alcalde i dius, ostres, aquí passa alguna aquí cosa. Aquí hi ha gato encerrado, no?, allò que diuen. I res, això que parles amb l'alcalde de la teva vida més o menys i després pues, és quan el moment que et dispara la pregunta i dius, bueno, escolta, què, aquest any vols fer d'administrador? Clar, llavors aquest moment és el... Hombre...
Deixa-m'ho pensar,
sí,
no?
Deixa-m'ho pensar, perquè, hòstia, és molta feina, això, i que també és molt il·lusionant, però deixa-m'ho reflexionar amb el coixí, no?, allò que diuen, i amb la família també, que doni l'opinió, i a veure què. Però, bueno, bàsicament és això. No sé com la resta... Bueno, sí que ho sé més o menys, però ja ho explicaran ells.
Sí, bàsicament igual. A mi em van trucar un dia 17 d'octubre, encara recordo la data, estava treballant, igual, la Roser i Jonathan, com ets tècnic a les cabanyes de joventut, hem fet un projecte juvenil i ho volem exposar a la resta de municipis del voltant de Vilafranca. Quan et va haver reunir-te? I, bueno, li vaig dir divendres a les 8 i mitja al matí i el dia 19 vaig aparèixer allà i el mateix, et fan entrar a la sala i et diu, bueno, realment no volia parlar jo amb tu, sinó que volia parlar ell. I llavors apareix l'alcalde de Vilafranca i, bueno, en el meu cas va ser del pal, merda, ja sé per què estic aquí.
Perquè recordem que els diables, no?, ja t'ho anaven tirant, hauries de ser administrador, no sé què.
Bueno, no ho van dir així, però el que volien és que deixés el Ball de Panderos perquè ja portava 10 anys. I suposo... Jo crec que allò va ser un punt d'inflexió, també.
Però la gent ja ho esperava, crec,
Bueno, doncs pues mira, pues encara més content que estic, si ho esperaven.
Sí.
No, m'ho he passat molt bé. I va ser així, i res. Vam estar parlant, mitja horeta i al despatx, i jo en el meu cas sí que ja vaig sortir amb el sí... de la reunió i no ho vaig haver de consultar amb el coixí.
És que en realitat, bueno, això de consultar-ho amb el coixí, jo crec que tothom qui passa per allà ja té la decisió molt presa, no? Perquè sempre, imagino com els amics sempre es fa la conya de hòstia, si has de ser administrador, no sé què diries tu? Tothom diu que sí i jo imagino que jo quan vaig sortir allà també ja sabia, ja tenia la decisió presa, però clar, sempre vols allò, anar amb calma i dir, bueno, pues, espera't, no diguis que sí ja, perquè, jo què sé, planifica't una mica, no?
Bueno, tot i que hi ha una llegenda urbana que diuen que hi ha molta gent que diu que no. Però, bueno, jo també penso com el Guillem, que jo crec que molta gent diu que sí
i tant.
És una cosa que agrada. I la Sara, no sé. Que...
Bueno, jo crec que una mica tot va ser igual. Cap a l'octubre, en el cas va ser finals d'octubre, la Roser Rojas va posar en contacte amb nosaltres i jo crec que tots hem anat una mica enganyats. O sigui, bueno, cadascú es van agafar una mica... amb alguna excusa per citar-nos, però un cop arribes allà i veus que qui vol parlar amb tu és l'alcalde, el Pere, I ja sí que no sé si alguns ens ho hem imaginat o ja t'ho imagines, però sorprèn una mica. I jo en aquest cas ho tenia bastant clar també, que diria el sí.
El sí.
Bé, doncs
sí.
Coincidiu els tres més o menys, doncs que sé que va ser amb aquest engany una mica i finalment ho digui.
Exacte.
Doncs ara ens centrem més en la festa major d'enguany i us volíem preguntar quins canvis hi han previstos. Novetats?
Novetades, així, coses diferents.
A veure, novetats, entrant ja a lo de sempre, bàsicament, que és la part tradicional, sempre es canvia el que és la processó, no?
El recorregut, clar, recorregut del 29 de la processó. I el
això,
31.
Bueno, sí, ara és un canvi, no?
Ara venia la pregunta si era que els recorreguts ja estaven fixats, perquè hem entrat a la web de l'Ajuntament i veiem que ja estan fixats els carrers des de fa, potser, des de mitjans de juliol.
Sí,
i volia preguntar si era cert, això.
Sí, sí, estan fixats. Vull dir, primer, bueno, ja fa temps que es porten treballant les processons, bàsicament perquè no només hi treballem nosaltres, sinó que també treballa el que és via pública, no? Si s'han d'apartar, bueno, qualsevol...
Tallar carrers, també.
Sí, s'ha d'haver una planificació, i també si és viable, no? I també pensar en els valls, doncs, bueno, doncs la distància, no? Perquè tots sabem que Festa Major són 3 dies, les processons són molt llargues, vull dir, normalment són unes 3 hores, que no te les treu ningú, i clar, s'ha de mirar molt en lupa, no? Nosaltres fem propostes, després des d'alcaldia i des de via pública i des dels valls també es fan
unes esmenes,
correcte, no sortia la paraula, i bueno, fins que arribes al moment que doncs, tenim un circuit ja tot definit, que en teoria és, no se sap encara i no sabrà fins al dia del pregó. Ai, perdó, el dia de la capta. I això, bàsicament això. Aquesta és una novetat, que és la de sempre, però bueno.
I que cal dir que tots cinc, en aquest cas, hem sigut balladors i balladores i crec que ens ho hem mirat bastant.
Sí.
Correcte.
Sent empàtics amb els que ballen de poder-ho fer el millor recorregut possible.
I heu optat aquest any per no, o sigui, per començar la cercavila del 29 per la Rambla Nostra Senyora i no per la Rambla Sant Francesc?
Perquè si no... Com havia passat ja fa 2 anys, crec, no? Sí. Que es fa així.
Sí, ja.
Des del 2015, crec, que es
va retallar temps, perquè si no, doncs...
Sí. És bàsicament per retallar aquest temps d'aquesta part de la tronada. Sí.
És curiós, perquè nosaltres, bueno, jo, en el meu cas, com a ballador, sempre fa molta il·lusió ballar a la Rambla i és una de les coses que sempre havien reclamat, tornar a ballar a la Rambla, però sí que és veritat que ara que estem a l'altra banda, penses és que realment té tota la seva lògica, perquè clar, la tronada té una infraestructura molt heavy i pensa que també es perd molt de temps entre que es recull la tronada per iniciar-se a la cercavila, vull dir que al final el canvi
està bé. I cada vegada hi ha més mesures de seguretat en temes de pirotècnia.
I així de canvis, així xulos, també, bueno, com a novetat, el dia 28, que el dia 28 era com l'últim previ de Festa Major i aquest any s'han incorporat 2 concerts més xulos allà a la Rambla, que normalment sempre era algun més de tranquis, era la inauguració de les carpes, i aquest any, en canvi, hi ha 2 concerts, que, bueno, que ja han estat anunciats, Unza i l'Orquestra Diversiones.
Sí, sí que, de novetat, ara estava pensant, enguany el que s'ha potenciat el seu diumenge, el dia 1, aquest any, bueno, cada any sempre, ja fa uns quants anys, que es fa la Diada Castellera Infantil al migdia, llavors enguany hem volgut anar una mica més enllà, havíem rebut alguna proposta des de la comissió del dia 1 de setembre dels petits i que se'ns va tirar sobre la taula, no? Tant als administradors com a les colles castelleres, que era fer una diada castellera infantil, sí? No només les 3 colles de Vilafranca, els Verds, els Xicots i la Jove, sinó que anar una mica més enllà i convidar 3 colles, perdó, primerament s'havia dit una colla de fora, després vam en reunions que es van anar fent i es van anar treballant, es va dir de fer una colla per cada colla i al final hem arribat aquí, no? Llavors, el dia 1 de setembre, a quarts de 12, del migdia, dos quarts de 12, un quart de 12, dos quarts de 12, doncs es farà aquesta diada, en el qual aquest any hi participaran com a convidats dels castellers de Vilafranca els capgrossos de Mataró, dels xicots vindran convidats a la colla de Sitges, la jove de Sitges, i de la colla jove de Vilafranca vindran convidats els xiquets del Serrallo de Tarragona.
A part de les 3 colles vilafranquines, també?
A part de les 3 colles, sí.
Doncs tornem una mica més al tema de les processons i podem veure que enguany tanquen el sant a casa del Jonathan.
Sí.
Com heu escollit aquesta elecció?
Bueno, nosaltres, suposo que cada administració és un món i a vegades també el tema de la infraestructura de cadascú fa que es pugui, no?, decantar cap a un cantó o l'altre de la balança. En el nostre cas, als 5 administradors ens feia moltíssima il·lusió que el Sant entrés a casa i vam decidir fer un sorteig. Una mà innocent i ja està. Vull dir, realment, ara que ho penso fredament, sí que és veritat que és la manera més justa, perquè si tothom vol tenir les mateixes oportunitats, és la manera més justa i l'atzar que decideixi.
I quines seran les empreses que organitzaran els actes de la pirotècnia? Perquè l'any passat, a l'entrada Sant Fèlix, la va fer la pirotècnia Penyarroja, creiem, i enguany volem saber si es tornarà a fer... s'ha optat per aquesta empresa pirotècnica.
A veure, això del tema pirotècnia...
És un xou, realment.
És, a veure, primer de tot, aquest és el segon any que es fa un concurs.
Públic,
correcte. Mm-hmm. Bàsicament perquè s'ha de fer un concurs pel preu, no? És a dir, el que val la pirotècnia, doncs, pel que és la llei de contractació, s'ha de portar a concurs. Llavors, què es fa? Consta de que, és a dir, no ho triem així a la babalà, sinó que hi ha una comissió de pirotècnia de l'Ajuntament des de Cultura, des dels administradors i entesos del tema, que venen des de Granollers a Tarragona i mitja Catalunya. Llavors, què es fa? Bueno, es porta el concurs, es donen uns requisits, un preu, bueno, un concurs normal i corrent, i llavors, fins que el dia que es tanquen, no? Llavors, el dia que es tanquen, surten tot el llistat d'empreses, aquestes empreses presenten el projecte, i a partir d'aquí la comissió, doncs, valora tot el plec que presenten, no? Es puntuen i llavors, doncs, bueno, en teoria acaba sortint un guanyador, no? Enguany ha sortit, una de les que ha sortit és el Pirotècnia Igual, també, i el que comentava, la Penyarroja. Enguany també repetirà el que és l'entrada de Sant Fèlix, sí, bueno, l'entrada de Sant Fèlix, no? Que comentàveu que, bueno, que l'any passat va haver-hi una mica de bueno,
en renou, potser, que la gent
sí, no va ser massa renou, llarga, perquè, no? Potser.
Sí, perquè, bueno, sempre la idea que tenen ells és, bueno, que van veure l'espai, que ho veien tot, com allà hi ha un molt bon lloc per fer un gran espectacle, no? De foc, de pirotècnia. Llavors, clar, no es van acabar de transmetre bé la informació entre les dues parts. Llavors, enguany, el que sí que hem de fer, que és que ara estem acabant d'agendar, és una reunió amb el que seria la pirotècnia, doncs, per explicar i fer una valoració de l'any passat perquè no es torni a repetir el que va passar, no? I llavors que peti tot de cop, com ha intentat ser.
És el concepte, bàsicament. És el que diu el Guillem. Ja, les empreses, bueno, és el que dius, no? Que segons quins municipis va primer una cosa, després l'altra, i en canvi aquí a Vilafranca és tot alhora.
I els valls,
clar, tot, sí.
I això, clar, sí que és veritat que es va transmetre
cascada,
el missatge.
Després era el Castell de Foc,
exacte. Vull dir, jo crec que des de Cultura sí que es fa molt d'hincapié i sí que es traspassa tota aquesta informació, però suposo que bueno, a l'in-situ, pues, va sortir d'aquella manera. Llavors, aquesta és la nostra tasca, com ha dit el Guillem, pues, és tornar a repetir i fer un bon traspàs d'informació perquè no es pugui tornar a repetir i intentar millorar-ho respecte a l'any passat.
És a dir, malgrat aquesta controvèrsia, no? de que va ser molt llarga i va haver aquests dos tempos, la gent els hi va encantar. Vull dir, això no hi ha dubte que els hi va, bueno, va ser algo diferent també, sí, però van acabar molt contents, bàsicament per l'espectacularitat del castell i de l'entrada.
De veure-ho tots per separat, clar.
Sí. Bueno, aquest any, doncs, intentarem millorar-ho.
Com és que vau triar l'Òscar Navarro com a pregoner?
Bueno, a veure si ells també m'ajuden.
Entre els tres.
Entre els tres, però nosaltres sí que el que teníem clar era que volíem una persona que estigués involucrada en temes socials. Sí que ens costava bastant... Bé, bueno, tampoc teníem un perfil molt clar de quin tipus de pregoner o pregonera volíem. I el que vam fer va ser agafar una llista, cadascú feia propostes de persones totalment diferents. I a partir d'aquí, doncs, bueno, no ho sé, va ser anar mirant una mica el perfil de cada persona, de cada nom que teníem, i fins que, no ho sé, un dia ens va venir l'Òscar Navarro al cap, que alguns havíem sentit la seva història.
Sí, jo en concret ja l'havia escoltat.
Sí?
Ja.
I hi havia altres opcions a part d'ell, que ens pugueu així comentar oficialment?
Altres opcions?
Jo crec que noms. De noms sempre en surten, sí. Entre els cinc.
Sí, però tenim una llista quasi de sis o set.
Sí, que l'Òscar Navarro va ser dels últims noms que ens va venir al cap, però perquè també ningú el coneixia al cap de nosaltres personalment. I a la que es va dir el seu nom, jo crec que tots ho vam tenir bastant clar.
Per unanimitat, sí que és veritat.
Sí.
També buscàvem un perfil de persona que tingués un bon projecte social darrere, que potser el millor no s'hagués conegut i que el pregó servís com, no, com el trampolín per
una mica
per tenir, no,
la incògnita aquesta de què t'explicarà, no? Que creiem que és una història molt interessant, la pot explicar a més d'una manera també molt interessant i que al final no tots els vilafranquins i vilafranquines crec que la coneixen i que val la pena.
Què n'espera del pregó? Més aviat un pregó tradicional que parli, doncs, ja està, o potser un pregó reivindicatiu, diguéssim, de criticar potser alguna cosa?
Jo, la veritat, és que tot el que vingui serà benvingut.
Serà benvingut.
És, Òscar és una persona que jo crec que ens pot sorprendre...
Molt.
Sí, correcte. Molt, però de carrer. Llavors, no ho sé. La veritat és que no ho sé. A mi és una cosa que em té molt intrigat, no? Perquè sabent que és una persona tan
social
tan,
i...
Sí, tan, bueno, que és tan ell, no sé per on... Sí, no crec, jo crec que la part tradicional no crec que tirarà cap a la part tradicional, crec que farà alguna cosa diferent. Tampoc dic que faci un espectacle com vam fer l'any passat, no?
I tampoc crec que sigui cap crítica.
Sí. No, correcte, vull dir, no... Però jo crec que, bueno, jo crec que ha de fer el seu pregó. I al final és el seu pregó, bueno, és el nostre pregó també, i jo crec que tot el que, per meva, tot el que vingui, tot el que sigui serà...
Cadascú intenta fer el seu pregó.
Clar.
Correcte.
Per donar-se...
Jo crec que ell tirarà més per tota la vessant més sentimental, emocional, social, de la gent i social. I jo crec que això serà...
No sé. Més enfocat potser...
Ens farà plorar, no?, d'emoció. Jo crec que això pot ser
I que millor que ho faci una persona que és, això, que és de Vilafranca, no?, també. Que Vilafranca, que ha anat per tot el món, que també, doncs, també ha fet conèixer Vilafranca arreu del món, en aquest cas posa per l'àmbit social, i que també hi ha molts infants dels col·legis, perquè ell també ha fet projectes en col·legis, no?, en col·legis de Vilafranca, doncs també que més o menys doncs, ja es coneix, no?, i llavors...
Es coneix com el pallasso Unscari, no?
Exacte, això és la que anava a dir ara.
Clar, és que jo tinc aquesta imatge, no? M'he imaginat la imatge de que apareixerà amb el nas col·locat i una maleta a la mà i que obrirà la maleta i que d'aquella maleta començarà a sortir mil històries que ens explicarà, que ens emocionarà i que ens arribarà. I jo crec que tirarà per aquí.
És tota una incertesa.
És una incertesa.
Crec que no ho sabem, i això també és el que ho fa emocionar.
Però també és molt xulo, aquesta incertesa. Igual que vam tenir, per exemple, amb lo de l'estampa, doncs el mateix, no? El no saber què se't pot presentar.
Que amb el tema de l'Òscar, i acabo, jo crec que és... Quan es posi el nas, a partir d'aquí començarà a fluir tot, no? Llavors, l'Òscar és d'una manera, quan és com a persona, com a pallasso és una altra, jo crec que quan es posi el nas, allà començarà tot.
I tant.
Fa uns mesos es va anunciar el canvi, doncs, de que la Diada Castellera de Sant Fèlix del dia 30 hi haurà el canvi, doncs, que vindrà la Colla Jove Xiquets de Tarragona en canvi dels Minyons de Terrassa. Per què s'ha fet aquest canvi?
Toca a mi?
Sí.
A veure, primer de tot, creiem que la Diada de Sant Fèlix, que és la diada més important del món casteller, han de venir de les millors colles. Això per descomptat. A partir d'aquí, els números parlen per si sols, és a dir, nosaltres hem estat assessorats per gent, bueno, agrair al David Tudela per totes les estadístiques que fa any rere any sobre les colles castelleres, no només de les quatre primeres, sinó de les cinc i fins i tot de les sis
de la sisena
millors colles. I a veure, també s'ha de dir, són dinàmiques, de les colles, però cada any, cada colla té una dinàmica, però veient en el progrés d'aquests últims anys, d'aquests 4-5 últims anys, el que es veia millor eren aquestes, les quatre colles aquestes que hem convidat que vinguin, no? Els locals, els castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona, les Joves de Valls i la Vella de Valls.
També potser miren el concurs de l'any passat, potser sí que, bueno, els Minyons de Terrassa no hi van, però també van fer unes bones actuacions. I com us heu organitzat per muntar la Festa Major? Perquè sent que és una feina bestial per muntar-ho tot, com us heu anat organitzant?
Bueno, suposo que cada administració s'organitza també a la seva manera. Nosaltres el que vam fer també, com som diferents perfils també professionals, això també ho vam aprofitar. I llavors sí que ens hem organitzat com en cinc àrees grans, que són àrees de treball per produir, però en cap moment tenen el poder de decisió. És a dir, totes les decisions són assembleàries sempre entre els cinc. pues, jo que sé, per exemple, pues, hi ha l'àmbit econòmic, on n'hi ha dos administradors ficats, hi ha millor l'àmbit de cultura, on hi ha altres dos, el tema de graelles, de concerts i altres dos. I és, bueno, crec que és una manera molt fàcil de treballar i molt efectiva. I després, per prendre les decisions, pues, ens ajuntem sempre els cinc.
Anar-vos organitzant doncs, la feina, que, no, doncs, que uns facin potser això i els altres hi ha un altre tema. Esteu satisfets de l'aportació de diners fins al moment? Tant de patrocinadors com la gent.
La veritat que sí. És el que diem, que al final sempre has d'estar agraït, sí, quin sigui l'import, i donem les gràcies a totes les empreses, persones físiques, persones jurídiques, és que fins i tot els recursos humans i equip de voluntaris o el que sigui.
Sí, jo crec que és molt satisfactori quan vas a buscar diners, que sempre és la part que ja t'avisen que és una mica així més feixuga, i veus que la gent et respon i continuen col·laborant amb la festa.
I què us sembla l'estampa de la Festa Major?
A mi m'ha encantat. A mi
també. Vull dir, jo
no m'esperava res concret. Sabia que el Marc també era una persona que ens podia sorprendre, perquè és un artista de cap a peus, però no sé, a mi
va impactar. És a dir, em va sorprendre, vull dir, molt en positiu. Sí, vull dir, ja també el Marc també fa molts anys que el conec i el segell que té ell, doncs, és molt característic seu, vull dir, la seva imatge és molt seva, i més o menys jo crec que tots cinc ja preveiem que aniria per allà el tema. Ara bé, clar, també sabem que el Marc porta el zigzag, no? I bueno, si entres al zigzag ja veus de quin estil és, que li agrada molt treballar amb materials. Clar, llavors, clar, nosaltres pensàvem, hosti, una estampa és un, per dir-ho ras i curt, és un tros de paper amb un dibuix i no hi ha res que un 3D, no?, per dir alguna cosa. Clar, llavors, el joc, és a dir, l'estampa, jo crec que l'estampa no s'entén sense el joc, sense la manualitat.
Sense el que és l'escultura.
Sense l'escultura que va fer, no? Al final, l'estampa ha quedat, a mi m'encanta, però el que li dona el joc és aquesta escultura, no?, que jo crec que tothom hauria d'intentar veure, perquè és el que dèiem, no?, és una peça de museu. Perquè és el joc
molt original, molt, sí, molt original.
El joc de llums, el joc del fil ferro, el que està penjat, tot.
Aquest joc de les sombres.
Es podrà visitar aquest, diguéssim, com monument de l'estampa? Es podrà com visitar el...
Encara ho estem acabant de parlar amb cultura, perquè no només és cosa nostra, però sí, en principi es podrà veure els dies de Festa Major, i si pot ser ja a partir del 21, que és el primer dia de capta, però encara està la cosa una mica entre mans i s'ha d'acabar de decidir. Però en principi aquesta és la intenció.
Hem vist també a la web de l'Ajuntament de Vilafranca, que estan doncs, la majoria d'actes doncs, penjats, que hi ha un acte doncs, en els dies previs, crec que és el 26, que és, hi ha un acte que es diu Vilafranca al món. En què consisteix aquest acte?
Bueno, pues aquesta idea va sorgir bàsicament perquè ja, bueno, ens vam adonar compte que hi ha molta gent vilafranquina que viu fora de Vilafranca i que tornen a casa justament per la Festa Major i, bueno, vam considerar pues tenir com una mena d'un punt de trobada, no, amb tota aquesta gent que exclusivament ve per Festa Major, vull dir que això diu molt d'ells, vull dir que si estàs treballant fora i tens uns dies de vacances i vens per Festa Major en comptes de pues marxar de vacances a un altre lloc, pues ens feia molta il·lusió. I la veritat que ho estem acabant de lligar, crec que serà un acte superxulo, a més hi haurà tas de productes del Penedès, posarem música
també,
en directe.
Internacional, és a dir, tots els productes ja estan fora del país, i a més tindrem un DJ.
Tindrem un DJ també, el John Jacobsen, que també ja està anunciat, que també és conegut internacionalment, mundialment i galàxicament.
També punxa el dia 29 a l'Empalmada, sí. Allà a les pistes.
Serà un acte molt, molt, molt xulo. I a més, per acabar de rodonir l'acte, els beneficis, no, obtinguts amb la venda dels tiquets es destinaran a l'associació de...
Amics de Puerto Cabezas.
Amics de Puerto Cabezas.
Sí, és un acte que va agafant pes, no? Per ser la bueno, primera vegada està molt
sí,
bé.
Bueno, sí, ara faltarà veure si té èxit, si ve força gent.
En paper està molt ben lligat i pinta ser molt xulo. I a més, bueno, també va lligat amb tot, no? Perquè igual que el pregunta, al final també fem una altra política social ajudant aquesta associació, perquè està fent un projecte molt xulo, perquè està, bueno, la Sara ho pot saber millor, que estàvem fent lo del projecte aquest de contra la violència,
masclista
sí, amb dones i nenes adolescents.
Sí.
Què espereu de la tronada?
Que peti molt fort.
Que peti molt fort.
El missatge clar.
Els administradors us han parlat de com són les sensacions.
Sí, bueno...
A mi em fa por no plorar, perquè
és
tothom plora. Com no plori quedaré fatal.
T'emociones?
Sí. I jo també soc d'allò que diuen de que la processó va per dins i em costa molt que em caigui la llàgrima. Però, no sé, jo crec que quan peta... Hòstia, ara m'estic emocionant i tot, quasi. Passen tantes coses pel cap, tantes reunions, tants mal de caps, barallar-te amb gent per aconseguir 4 duros per dir alguna cosa, o els dies que hem anat a dormir això tard, o els sopars que ens ho hem passat de conya, o qualsevol moment d'aquests que hem compartit junts, és com un... No tanques el cicle, perquè just en aquell moment el comences.
Però veus que és el final del cicle.
Veus que tota la feina que has estat fent doncs, pràcticament un any, ara comença, no? I veus els resultats. Llavors jo crec que és això, tot aquest sentiments de, bueno, emoció...
Molt emotiu.
I tant. Mm. I per acabar, què us ha semblat el regal d'aquest any? Si ha tingut èxit o no a la CAPTA?
Home, la veritat ens ha sorprès bastant, perquè sí. Ha tingut molt bona acollida. També nosaltres teníem una idea molt clara amb el tema de l'obsequi, i és que teníem clar que fos una cosa que, no, que tingués com un segon ús.
Sí, un bobo reutilitzable.
Exacte, vull dir, no volíem un pongo, no, com es diu familiarment, i això és una cosa que també ens vam treballar moltíssim a títol inter entre els 5, i la veritat que el resultat, doncs, bueno, és creatiu, original, molt xulo, i la veritat que la gent ha respost molt bé.
Hi ha gent que ja ens diu que si pot comprar únicament el regal...
El regal.
Sense el programa, bueno... de moment no, el pack sencer.
L'estampa sí que es pot comprar a part, o com altres anys, o...?
Sí,
sí, l'estampa sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jonathan, Guillem i Sara, administradors de la Festa Major d'enguany, per haver contestat aquestes preguntes sobre la Festa Major de Vilafranca del 2019. Esperem que tingueu molta sort en aquests últims preparatius i desitgem que passeu i, sobretot, que disfruteu després d'una molt bona feina d'una molt bona Festa Major de Vilafranca del 2019.
Moltes gràcies.
Els caps de setmana, vin a la festa a Canal 20 Ràdio.
Doncs després d'haver parlat de la Festa Major de Vilafranca 2019, passem a la segona entrevista del programa d'avui. Com hem dit a la introducció, avui entrevistarem l'actual cap de colla dels geganters de Vilafranca, que és en Jaume Rubio. Benvingut, Jaume.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant doncs, de la història dels gegants, doncs, ja que són unes peces ben emblemàtiques i històriques. Ens podries explicar una mica la història d'aquests gegants de Vilafranca?
La història té uns quants dies ja. La primera referència que hi ha és del 1510, i fa uns quants anyets ja, que surt amb uns llibres, la figura ja d'un gegant que dèiem Ferragut.
Què posa el pergamí del Ferragut?
El pergamí del Ferragut posa una frase que jo sóc Ferragut, esforçat, com si fos un gegant, diguéssim, i és una història. No sé exactament d'on s'ha tret aquesta llegenda, que està escrit allà, però segurament deu ser algo que deu haver passat en generació en generació i ho han transmet ara.
Sí. Quants membres sou actualment a la colla?
22.
O sigui, podeu fer molts relleus, no?, per la Festa Major.
Exacte. Som 11 per la Lisenda i 11 pel Ferragut.
Perquè sabem doncs, que són 3 dies intensos de Festa Major i doncs, calen aquests recanvis.
També ens han comentat que enguany els gegants petits fan 15 anys i voldríem saber si es farà algun esdeveniment al respecte.
De moment, no. El que sí que et puc dir és que ara, el dia 11, anem a Tarragona a fer de padrins d'uns gegants de Tarragona, els gegants petits d'aquí de Vilafranca.
I teniu intenció de canviar els vestits dels gegants petits?
De moment no hi ha ment, potser sí, més endavant, però de moment hi ha les que hi ha. No ens han dit res, cultura.
Com coordineu els assajos dels petits?
Els assajos dels petits després es fa el mateix que els grans, o sigui, cada dimarts, des del dia 2 de juliol fins al dia 20 o 27 de juliol, d'agost, i llavors cada dimarts es fa un assaig d'una hora i ja està.
És a dir, serien potser uns 8 assajos per el cap de l'estiu, no? Com a ballador, o com a balladors, que sou dos balladors dels gegants, com es viuen aquests 3 dies de festa?
Es viuen molt intensos. Molt intensos, la gent... És molt diferent veure la Festa Major de fora que de dintre els balls. Però bé, Bé, bé. Tens uns horaris, unes normes a seguir, saps que a tal hora tens que sortir la professora, a tal hora tens que estar allà, portar les peces al seu puesto, i com és l'hora de començar la cercavila, es comença la cercavila i a ballar.
I la veritat que acabes bastant rebentadillo, perquè els gegants no estem parlant de ballar només, sinó que a part de ballar has d'aixecar quasi 100 quilos de pes, i després, per Festa Major Vilafranca, com ja sabeu, quasi sempre acaben quatre gotetes i feina a córrer, amagar els gegants a sota els porxos, on sigui, perquè són peces centenàries i millor que no es mullin.
I ara, doncs, parlant d'aquestes característiques, aproximadament quins són el pes dels gegants?
A veure, el Ferragut pesa 96 quilos i la Elisenda 98.
I d'alçada, aproximadament?
3,30 sense corona. L'Elisenda em sembla que fa 3,27 i el Ferragut fa 3,34 sense les corones. Les corones compto uns, 20, uns 10 o 15 centímetres més.
Ara una pregunta, doncs, ja que estem gravant aquesta entrevista fora de la ràdio, estem en un local, ja que el Casal de la Festa Major de Vilafranca doncs, està en obres de renovació i de restauració. Vosaltres pensàveu, en general a les valls, potser des del punt de vista de gegants, que aquest casal estaria acabat per aquesta Festa Major? Ho esperàveu?
Esperàvem que estigués més adelantat del que està ara. Clar, el que s'ha fet, les obres són molt complexes, el que s'està fent és una cosa que, com estigui feta, suposo que sorprendrà la gent, però clar, ens hem tingut de mullar aquest any a vindre. Aquí, nosaltres li diem el magatzem petit de la Festa Major, que és aquí on estem ara.
I...
No, això, acabades, òbviament que no, perquè és una cosa que és bastant difícil de fer, a part que és un edifici històric.
No obstant això, hi esteu còmodes en aquest local?
Sí. Molt.
Les peces es conserven bé, cap problema.
Bé. No, i totes les peces de moviment estan aquí.
També cal dir que el casal de la Festa Major es va aturar per allà al febrer, les obres, i s'han reprès per allà al mes de maig, si no recordo malament. O sigui, clar, que amb aquesta aturada potser alenteix més i de cara a la pròxima Festa Major esperem tenir el casal de la Festa Major.
És una obra complexa, doncs, que també, doncs, els balls de la Festa Major, i sent una Festa Major, doncs, potser tan històrica, sí que es mereix, doncs, un local a l'alçada d'una Festa Major com la de Vilafranca. I tornem una mica a la història. El Ferragut, a qui representa, potser? Aquí tenim constància de qui representa.
El Ferragut, segons tinc entès, i pel que he llegit, era un cabdill àrab, però s'ha anat canviant, perquè també ha sigut un pierrot, també ha sigut un rei d'aquí a Catalunya, un príncep i tot, i ara, bueno, ara és el Ferragut.
I l'Elisenda ha anat canviant una mica? O...
Sí, ha canviat bastant, el que és la vestimenta i tot, però la cara, més o menys, s'assembla bastant a les del principi. Té molta retirada.
I les peces, doncs, les mans o la cara dels gegants, s'ha restaurat bastants cops, podria considerar, o pocs, diguéssim?
La cara del Ferragut em sembla que és la més antiga i l'Elisenda em sembla que s'ha fet dos o tres cops per quigudes. L'última va ser l'any 71, 72 o alguna cosa així.
Perquè no, i es va fer un cap, no?, que no va agradar a la gent, exacte, crec recordar, i es va fer un altre l'any següent, crec,
sí,
recordar.
Sí, que és el que és ara actual. Sí. És el que és ara actual i d'això. Però no, té unes faccions molt maques.
Sí.
Molt maques.
I ara què representen els gegants en si? Doncs han anat passant per moltes fases. I ara què representen, podríem dir?
Els gegants de Vilafranca.
Podríem dir uns reis potser un més reis, cristians o...
Si fos uns reis, diguem-ne cristians, no cristians o el que sigui, però representen el Ferragut i la Elisenda, que és el símbol d'aquí a Vilafranca.
Doncs moltes gràcies, Jaume, i també doncs, a altres balladors per haver contestat aquestes preguntes sobre els gegants de Vilafranca, unes peces molt històriques i molt emblemàtiques de la vila, i esperem que tingueu molta sort en aquests últims preparatius i desitgem que passeu una molt bona Festa Major de Vilafranca del 2019.
Molt bé, gràcies.
Igualment.
Gràcies. Moltes gràcies.
Les festes del Penedès a Vine a la Festa.
I després d'haver parlat amb el cap de colla dels geganters de Vilafranca com a representant dels balls, passem a la tercera i l'última entrevista del programa d'avui.
Per acabar aquesta ronda d'entrevistes, parlem amb la Lídia Romeu, que és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Benvinguda, Lídia.
Gràcies.
Quins canvis hi han previstos per la Festa Major d'enguany?
Sí, doncs enguany tenim un projecte important que és renovem tots els cavallets del Vall de Cotonines. Sempre cada any intentem fer inversions en el que és la vessant tradicional de la festa. Normalment actualitzem el vestuari, però sí que aquest any aquest projecte diguéssim que se'ns ha menjat bona part de la inversió pel que fa a la posada a punt de Festa Major. Els cavallets cotoners o cotonines, com es coneixen aquí a Vilafranca, estaven en molt mal estat, eren dels anys 80, són de cartró i internament estaven molt trencats, eh? Ja s'hi havien hagut de fer intervencions darrerament. A banda d'aquest mal estat, hi ha un altre problema, que és que en el seu moment, quan es van encarregar, aquest ball era infantil. Aquest ball el ballaven nois de 11, 12 anys, no? Amb el temps això va canviar en un moment donat. Això surt a la llista de les espardenyes. Les espardenyes van passar d'una talla 27 a una talla 37, o sigui, aquí va passar realment alguna cosa. I ja fa forces anys que aquest ball està integrat per dones adultes que tenen un altre tipus de cos. Llavors, un dels temes que s'ha volgut solucionar amb aquest projecte també és la comoditat de les balladores, en aquest cas, que tinguin un espai doncs, més ampli per poder ballar i fer els moviments que necessiten per les coreografies.
Hi haurà una presentació als dies previs de Festa Major?
No ho tenim previst, perquè de fet són una rèplica, o sigui que segurament moltes persones que ara no ens escoltin i que no ho sàpiguen, ni se n'adonaran que són cavallets nous, i de fet això és el que volem, eh? Perquè realment són pràcticament calcats els que han sortit fins ara, l'únic que són això que dèiem, uns 4 centímetres més grans per facilitar una mica la feina de les portadores.
Perquè el ball de cotonines va canviar vestuari l'any 2014.
Exacte, sí. En la dinàmica aquella que us comentava, que més o menys cada any renovem el vestuari de dos balls, el 2014 vam canviar el vestuari de cotonines i, de fet, s'ha tingut en compte això a l'hora de fer els nous cavallets perquè s'ha aprofitat el vestuari, eh? S'ha trobat la manera de poder-lo aprofitar perquè doncs, és relativament nou.
Clar.
i doncs, fa de bon aprofitar, eh? Perquè la posada a punt de Festa Major és cara i complexa, eh? Hi ha moltíssims diners darrere de les cercaviles i processons que veieu.
Hi haurà algun mètode per agilitzar tot el tema de cercaviles i processions? Dels que hi ha ara ja, dels que s'han anat afegint? Algun altre?
A veure, es van introduir canvis importants l'any 2015, es van introduir 7 o 8 canvis, que això és tot un món a la Festa Major de Vilafranca, en relació al tema dels horaris, no? Les estructures festives que ens han arribat daten del segle XIX i durant molts anys no han tingut el seguiment que tenen ara per part del públic. No? Hi ha moltíssima gent que ve a veure les festes i, per exemple, també el món casteller ha experimentat un canvi doncs, important. Tot això ha fet que moltes vegades doncs, el tema dels horaris sigui complex. Nosaltres el que vam fer a nivell de Consell de Festa Major i Ajuntament i administradors, és introduir una sèrie de canvis que estan bastant consolidats, que realment doncs, han millorat les coses i de moment no tenim previst d'introduir-ne més enllà de les mesures que sempre aprenem cada any, eh? L'equip de treball que coordinem les cercaviles i processons, que intentem doncs, coordinar tot aquest tema, mirar doncs, que els balls doncs, no s'encantin, però hem d'assumir també que tenim una Festa Major molt gran, molt rica, amb molts elements festius i que això normalment no passa ràpid, eh? I que la gent porta tot l'any esperant-la, és a dir, que
i el públic
també té moltes ganes de veure els balls. No?
I els tenc a vegades amb cantonades.
Exacte. Exacte. El públic moltes vegades doncs, vol que li ballin davant. I és cert que els tanquen rotllanes i això afavoreix que les actuacions deixin de ser doncs, en balls de cercavila, sinó que es facin actuacions de lluïment a les cantonades. Eh? Això és una dinàmica que és complicada de trencar un cop s'ha produït.
A la gent a la Diada Castellera doncs, es va millorar fa uns anys també el cap de plaça o també doncs, el cordó que es fa per i dues colles per un carrer i dues colles per l'altre. Quina és l'aportació econòmica i tècnica des de l'Ajuntament cap a la Festa Major?
Ostres, això Aviam, l'aportació tècnica sí que us la puc explicar, perquè és, bueno, a banda de la que treballem des de cultura, hi ha moltíssims serveis implicats en la Festa Major. L'econòmica ja és més complicada, eh? Això hauríeu de convidar potser el regidor d'Hisenda, que us ho explicaria molt millor que jo. Bueno, hi ha un gran desplegament municipal, eh? Amb el que és la Festa Major. Nosaltres des de cultura donem suport als administradors en molts temes, sobretot en la part tradicional de la festa, però per delegació seva directament coordinem cercaviles, processons, Festa Major dels Petits i Gotjos, que són, i tota la posada a punt dels balls, que són tres temes o quatre importants. Però hi ha altres departaments implicats. Policia té un paper molt important els dies de Festa Major, Protecció Civil, tots els operatius d'emergències i de seguretat s'han de coordinar. Estem parlant d'actes massius en els que hi participa molta gent, i actes en foc, que hi ha una normativa molt estricta, no?, lligada doncs, a com s'han d'executar. Tenen una peça també, una peça clau de la festa, és tot el que són infraestructures, unitat de serveis, escenaris, tanques, cadires, totes les infraestructures de la festa. Aquí hi ha tres torns, pràcticament hi ha gent treballant les 24 hores del dia, i penseu que per totes aquestes persones la Festa Major no comença el 29 d'agost. Jo pràcticament estic tot l'any treballant Festa Major. Ara mateix porto el Carnaval i la Festa Major, per tant, sempre dic que estem mitjan valorant la festa anterior i reflexionant sobre com la podem millorar, i mitjan més muntant-la, perquè realment per la unitat de serveis d'aquí dos dies començarà la Festa Major, perquè començaran a moure escenaris i infraestructures.
I des de cultura, quina és la vostra tasca?
Sí, bueno, nosaltres bàsicament coordinem la part tradicional de la festa, ens encarreguem de la posada a punt dels balls. Això vol dir tot el que fa falta perquè els balls surtin nets i planxats el dia 29 a les 12, aquella cosa que dura tan poc, perquè després fa molta calor i de seguida perdem aquesta sensació de nets i planxats, no?
Això vol dir... I a vegades plou per Festa Major, que cada any plou.
Sí, bueno, diuen que Sant Fèlix portava pluja, i realment, bueno, aquestes pluges de finals d'estiu moltes vegades juguen males passades, però això sí que no ho podem controlar i ens hem d'adaptar al que hi hagi. Nosaltres ens encarreguem això de espardenyes, flors, bastons, pirotècnia, tot el que tingui, el que necessiten els balls per sortir en cercavila. Després també, juntament amb un equip de músics, coordinem el que són els gotjos de Sant Fèlix, els assajos, tant del cor com de l'orquestra. Després ens encarreguem de la Festa Major dels Petits amb una comissió voluntària que està integrada per mares dels balladors petits i també per ex-balladors de la Festa Major, que el tema de la Festa Major dels Petits no té res de petit. Jo sempre ho dic, és que moltes vegades dèiem que aniríem Festa Major petita i no té res de petita, perquè surten més balladors, més músics i bueno, la infraestructura és tan o més gran que la Festa Major oficial. I bàsicament, més tot el que necessiten de suport als administradors doncs, en el que faci falta.
I actualment els balls estan resguardats, més aviat les peces, estan resguardats en un local provisional, mentre la casa de la Festa Major està en reformes. Quina previsió hi ha per acabar aquestes obres? Potser no en sabries contestar aquesta pregunta perquè és més potser de l'Ajuntament en si, però tens constància d'alguna cosa?
Sí, bueno, és un projecte que jo no hi estic treballant directament, però em sembla que el termini de... la previsió és que a finals d'any, de cara a Nadal, es pugui estrenar aquesta reforma.
Doncs moltes gràcies, Lídia, per haver contestat aquestes preguntes sobre la Festa Major de Vilafranca del Penedès el 2019. Esperem que tinguis molta sort en aquests últims preparatius i sobretot desitgem que passis una molt bona Festa Major de Vilafranca 2019.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vine a la festa. Agenda castellera.
I acabem aquest últim programa de Vine a la Festa amb l'agenda castellera, no en cas d'un cap de setmana, sinó de dos caps de setmana, i aquest programa repetirà les últimes dues setmanes d'agost. Comencem amb la Festa Major del Catllà, el dia 24 d'agost del 2019, amb la participació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. L'hora de diada a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila del Catllà, on podríem dir que és la diada pre-Sant Fèlix.
Anem cap a la diada vigília de Festa Major de Vilafranca del Penedès, el dia 29 d'agost, on participaran les tres colles castelleres locals, els castellers de Vilafranca, la colla jove dels xiquets de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. La diada començarà aproximadament a les 2:30, quan tots els balls hagin enfilat cap a la plaça de la Vila, lloc a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
Continuem amb la diada, podríem dir, més destacada al calendari casteller durant l'any, que és la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, el 30 d'agost, evidentment, quan acabi l'ofici solemne i quan els balls doncs, arribin a la plaça més aviat cap a les 12 del migdia. Qui participarà? Doncs, com hem dit abans, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels xiquets de Valls, la colla jove dels xiquets de Valls i, com a novetat d'aquest any, la colla jove xiquets de Tarragona. Com hem dit, l'hora, aproximadament a les 12 del migdia, a Vilafranca del Penedès. I acabem aquesta agenda castellera amb la diada de Sant Ramon a Vilafranca del Penedès, el patró de la vila, i tornaran a participar les tres colles locals, com són els castellers de Vilafranca, la colla jove xiquets de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. L'hora de la diada, un altre cop, quan tots els balls doncs, acabin la seva actuació de lliment, aproximadament cap a 2:45 de la tarda, al lloc a la plaça de Vila de Vilafranca del Penedès.
Els caps de setmana, vin a la festa a Canal 20 Ràdio.
Doncs ara sí, acabem no només amb la 8a entrega de Vine a la Festa, sinó amb tot el programa. Volem donar les gràcies a tots els convidats que han passat pel programa, com el Xavier Llopart, en Raimon Gatell, l'Ingrid Gras, en Jonathan Moreno, l'Albert Pérez, la Pilar Grimau, l'Albert Montaner, la Laura Pasqual, l'Albert Martínez, en Joan Soler Bordes, en Guillem Codorniu, en Jaume Rubió i l'Edi Romeu. També donar les gràcies a l'Armand Benito, el tècnic de so de Canal 20, i també, evidentment, a la direcció de Canal 20 Ràdio Lèrdola.
Doncs ara sí, ens despedim definitivament, us deixem amb un toc de vermut una mica més especial del que estem acostumats i que estem segurs que us agradarà. Des de Vine a la Festa desitgem que acabeu de passar un molt bon estiu i sobretot una molt bona festa major.